el Prado acollirà a partir d'aquest proper 23 de novembre, a partir de les 5 de la tarda, una nova edició del TED per Sitges. Serà en concret la tercera, una edició amb una sèrie de conferències a càrrec de Carlos Garriga, Imma Puigcorbé, Jordi Cerezuela, Estel Figueres, Beli Artigas i José Mari Vaquero. Estem en comunicació a l'altre costat del fil telefònic amb l'organitzadora del TED per Sitges, Rosa Maria Anguita. Rosa Maria, bon dia.
Bon dia, com esteu? Moltes gràcies.
Molt bé, esperant aquesta tercera, oi, edició del TED per Sitges?
Bueno, de fet, bon dia a tothom. De fet, és la quarta edició d'aquesta organització de TEDx Sitges. Sí, és la quarta edició que farem aquest any.
La quarta. Una edició, doncs, com sempre, amb el format habitual dels TED, oi?
Sí, el TEDx va néixer ara fa, òbviament, 4 anys i és una organització que es fa independentment de les grans conferències, de les TED Talks, molt conegudes, que moltíssims seguidors escolten. I és un format que és lliure. La persona que organitza aquesta conferència TEDx, o sigui, hi ha la conferència matriu que es diu TED Talks, TED, i hi ha les conferències locals que són les TEDx. I, de fet, jo no soc a l'origen d'aquestes TEDx, és la meva germana, que és la Maria Anguita. Jo treballo també com a voluntària dintre de l'organització, però s'organitzen amb el format lliure. Nosaltres vam escollir un format de dissabte per la tarda i de 6 speakers, 6 conferenciants, amb un intermig de descans i amb alguna sorpresa dintre del desenvolupament de l'event, sí, efectivament.
Perquè el format d'aquesta conferència són acostumen a ser xerrades curtes, oi?
Són xerrades curtes, això té origen fa 40 anys, va néixer als Estats Units. Inicialment eren unes conferències que parlaven de tecnologia, entreteniment i disseny, com diuen les cicles TED. I amb el temps, 40 anys després, això ha evolucionat a ser conferències absolutament de tot tipus de temes, no? Ara estan totes les conferències TED estan penjades i totes les conferències TED han de tindre un màxim de 18 minuts. No poden durar més de 18 minuts. És establert per qualsevol tipus de conferenciant. Ells fan la seva xerrada, pot ser de 5 minuts i pot ser de 18 minuts, però no més de 18 minuts. Es poden fer durant 2 dies, durant una setmana, durant un matí, durant tot un dia, un cap de setmana, i ja et dic, a Sitges l'organització va decidir fer un format que sigui dissabte per la tarda, el mes de novembre, que és un mes que Sitges, que és un lloc on sempre passen moltíssimes coses, hi ha una miqueta més de tranquil·litat, i com que el tipus d'event és reflexió, són idees, és escoltar el que diuen els conferenciants, amb les seves xerrades d'un màxim 18 minuts, hem agafat aquest format. Fem 3 conferències, descans i 3 conferències.
Les conferències, això sí, amb aquest límit de 18 minuts màxim.
Màxim 18 minuts. Tothom, Hi ha conferenciants mundials de TED, si algú que està escoltant coneix TED, des del Papa Francisco, Bill Clinton, Greta Thunberg, han fet conferències TED en diferents països del món, i qualsevol conferència de qualsevol conferenciant, sigui qui sigui, és un màxim de 18 minuts.
D'acord. Per tant, això ja és un format que encasella, en certa mesura, el conferenciant en el que ha d'explicar, sí, i en el que pot explicar.
Li obliga una mica a concentrar el seu discurs, no? Ha de pensar el que vol dir i orientar la seva conferència. L'organització de TEDx Sitges el que ha fet durant 4 anys és escollir un concepte. Nosaltres hem treballat amb un concepte, després hem escollit els conferenciants i la temàtica envers aquest concepte, i llavors li diem al conferenciant, aquest és el concepte i aquests són els minuts que tens per parlar del teu tema durant 18 minuts. I aquest any, per exemple, el concepte és origen, però el primer TEDx va ser sobre l'empatia, el segon va ser sobre el shine, és brillar, El tercer TED va ser Ahead, una mica endavant, mirar endavant, i aquest any hem volgut fer una proposta als speakers perquè tornin als orígens. Per això aquesta mena de speakers, no? Els temes dels quals es parlaran en aquest TEDx tenen molt a veure, doncs, com diuen les seves conferències, no? El títol de les seves conferències, doncs, amb l'aigua, amb el camp, amb l'esport, amb la solidaritat, tornant una mica als orígens, no? A les coses bàsiques de la vida, per dir-ho, no? Mm-hmm.
Repassem-los una miqueta, aquests conferenciants. El primer, Carlos Garriga, emprenedor.
Carlos Garriga. El Carlos Garriga és un emprenedor que ara està en una fundació que tracta del sanejament de l'aigua. Llavors vam trobar que era molt pertinent en aquests moments que ens parlés algú de l'aigua, no? Nosaltres, quan a l'equip de TED, que sí que m'agradaria que es comentés una mica, parlar de l'equip, perquè és importantíssim, que l'equip de gent que treballem amb el TED, som tot gent de Sitges, i ens reunim i pensem què volem que sigui, de què volem que es parli, no? I es fan propostes de speakers, hem dit l'aigua ha de ser-hi, no? Amb origen. Llavors, el Carlos Garriga està amb una fundació que el que tracta és justament què es fa amb l'aigua, no? El futur de l'aigua, com s'ha de sanejar. Pensem que aquesta conferència serà bastant interessant.
Mm-hmm. La segona, Imma Puigcorbé, de veterinària rural i pagesa.
Sí, la Imma es va fer bastant coneguda quan es van haver-hi les revoltes pageses i les tracturades que van entrar en les ciutats catalanes. Es va constituir com una mena de sindicat de pagesos i es va defensar molt el camp. I llavors, quan parlem d'origen, quan parlem d'aquesta tornar als orígens que volíem que sigués a l'enfoc dels TEDx, del TEDx d'aquest any, vam dir el camp ha de ser-hi, no? Jo a la Imma, de fet, l'havíem escoltat en alguna conferència, va sortir moltíssim amb entrevistes, amb mitjans de comunicació, perquè en el seu moment ella era la portaveu dels pagesos i és molt apassionada de la seva feina. Si algú pot llegir entrevistes amb la Imma Puigcorbé, doncs pot veure una mica la seva trajectòria. Ella viu a la Garrotxa, treballa amb animals i és ultradefensora de la feina d'aquest sector primari, no? Llavors vam trobar que sí o sí és un àmbit d'actuació que amb un TEDx que parlés d'origen tenia que ser-hi, no? I la Imma ens va agradar molt. És una dona jove i té la formació universitària, per dir-ho, té l'experiència també professional, però que ella ha pres la decisió, no?, d'estar allà a la Garrotxa, a treballar al camp i, a més, involucrar-se en aquesta defensa d'aquest sector primari tan necessari, no? Pensem que també serà molt interessant escoltar a la Imma Puigcorbé.
I abans de la pausa, Jordi Cerezuela, ajuda social.
Sí, de totes maneres, aquest que estem comentant no és necessàriament l'ordre dels speakers.
D'acord, eh? d'acord.
Això, de fet, només se sap en el moment de les conferències. Doncs... M'agrada que sigui... Però bueno, però t'explico. El Jordi Cerezuela, suposo que tothom a Sitges coneix l'organització, la Fundació Ave Maria, i ell parlarà justament de la feina que es fa dintre de... No necessàriament del que es fa dintre de l'Ave Maria, que és bastant conegut, sinó d'aquesta idea de compromís de vida, no? Quan cuidar els demés, ser generós i tenir cura dels demés, que també pensem que si tornem als orígens, això ha de ser-hi dintre de les conferències TEDx, no? I on Sant Jordi portarà aquesta experiència que ell té vital, perquè els speakers, al final, és una mica obligatori de l'organització TED mundial que portin idees. No venen a explicar la seva fundació o la seva empresa o el seu producte. Això està totalment prohibit. Les persones que venen de speakers han de fer una conferència que sigui vital, que sigui transmetre aquestes idees de la seva experiència vital, però no poden anar a vendre. De fet, està prohibit parlar de política, està prohibit parlar d'això que et deia, no? De vendre productes o pues hem tingut dos periodistes molt importants, jo sé, de La Vanguardia, històricament, el TEDx, i ells no venen a parlar de La Vanguardia, o el John Carlin, que va estar a la primera edició de TEDx, no va parlar de les seves col·laboracions múltiples a diferents mitjans de comunicació, va parlar de la felicitat, no? Uh-huh. Llavors, això és molt important, perquè quan tu demanes, no?, quan la Maria Anguita, que és l'ambaixadora de TEDx Sitges, va demanar la llicència a TED Mundial, és molt estricta el seguiment del programa i de les normes de TED, no? Llavors, ell no vindrà a parlar de l'Abel Maria, sinó que parlarà de la seva experiència vital dintre del que és el compromís de vida i cuidar amb passió.
Doncs després del Jordi Cerezuela tenim a la llista la meteoròloga Estel Figueres.
Sí, això ens agrada molt també perquè està molt, molt, molt moda. No,
sí.
No diria de moda, però és absolutament actualitat.
Tot
no?
Això ho veu decidir bastant abans de la Dana, tot això.
Bastant abans de la Dana. Nosaltres quan acabem la conferència de cada any, llavors deixem que passi Nadal, fem una mica de balanç i ja comencem a pensar en la següent. L'Estel és meteoròloga, ens agrada molt també. És una noia jove, és una noia molt, molt autocrítica també amb la feina que fan les persones que treballen com a meteoròlegs, no? Tothom té un meteoròleg en la seva, no?, en l'entorn, que parla i que diu i que passarà. I serà interessant escoltar-la, no? Té una experiència brutal en matèria de meteorologia, també internacional, i pensem que, bueno, les seves reflexions serà molt interessant escoltar-les, no?
En cinquè lloc, la historiadora de l'art Beli Artigas, la Beli, que és col·laboradora d'aquesta casa i que també, en certa mesura, està d'actualitat per la qüestió aquesta de les obres del carrer Carreta, que entenc que no vindrà a parlar d'això, oi? Però que... Però clar...
Pensé que ja la té preparada la conferència,
sí,
que això no...
No, és...
que no.
Això no entra. La Beli, no?
La Beli, efectivament, és molt coneguda, no necessita quasi bé, bueno, necessita presentació, perquè la nostra experiència als TEDx és que ve gent de fora a escoltar les conferències, no? No només gent de Sitges, sinó molta gent que és molt aficionada a les conferències TED, i on venen a veure-la, llavors no necessàriament la coneixen, però bueno, pensem que té molt extens, una historiadora, i la seva conferència es diu Anar a l'origen per arribar al futur. Llavors és no oblidar-te de la història, d'on vens, del que has construït per projectar el futur. I aquesta conferència pensa que arriba a tothom, no? Tothom ha de pensar, doncs, aquesta construcció històrica de les nostres vides, de les nostres professions i cap a on anem. Doncs és més que pertinent dintre de les conferències orientades a l'origen, no?
I per acabar, un esportista que va, doncs, arrelar Sitges quan a la seva etapa activa com a futbolista i que després s'hi ha quedat, José Mari Vaquero.
José Mari Vaquero ens agrada molt perquè és molt conegut a Sitges, però no és coneguda, òbviament, la seva faceta de conferenciant. Jo us haig de dir que el José Mari Vaquero s'està preparant la conferència molt, molt, molt a consciència. I s'han fet assajos, perquè es tracta també de fer assajos, que es vegin, i valdrà la pena escoltar-lo, perquè el treus al terreny de joc i el veus a sobre d'un escenari, això posa nerviós pràcticament a tothom, perquè ja et dic, com en deia abans, hem tingut dintre de les conferències TEDx Sitges conferenciants que suposadament estan molt acostumats a parlar en mitjans o a parlar en públic, però un TEDx és una altra història. Quan tu puges a parlar en TEDx, la teva conferència automàticament es grava i es penja, bueno, primer passa el filtre de TED Estats Units i després es penja la xarxa mundial de TED. I la xarxa mundial de TED té 81 milions de seguidors. Això vol dir que qualsevol persona al món pot escoltar la teva xerrada, no? De fet, les xerrades de TEDx de Sitges ja tenen 850.000 visualitzacions, que és moltíssim. Llavors, això posa nerviosa qualsevol persona, i el José Mari Vaquero s'ha preparat la conferència molt bé i té moltíssima il·lusió. Ens fa molta gràcia que tingui, no?, que s'hagi implicat tantíssim en aquest projecte, no?, en aquesta iniciativa, i que de seguida va dir que sí.
Veig que el títol és Equilibri des del silenci.
Equilibri des del silenci, efectivament.
Doncs, interessant. Totes les conferències són en castellà, oi?
No, en aquest cas, en aquesta, bueno, de fet, els conferenciants poden fer la conferència amb l'idioma que vulguin.
D'acord.
En l'idioma que vulguin. El John Carlin inclús va barallar en el moment de fer-la potser en anglès, però no, l'organització no es pot ficar, igual que no es pot parlar ni de política, que deia abans. Els conferenciants, hi ha més de 130 idiomes a la web de TED i estan les 17 xerrades de TEDx Sitges i allà hi ha conferències en català i en castellà.
D'acord.
En aquest cas, tenim constància de... Jo diria que tenim 3 en castellà i 3 en català.
Doncs,
Però és absolutament llibertat del conferenciant.
Perfecte, doncs
eh?
ho teníem mal entès, fas bé de comentar-ho. Doncs,
llibertat absoluta, és transmetre idees, després de l'idioma és lliure, és una llibertat.
Una qüestió, Rosa, quan es truca amb algú per dir-li, escolta, vols fer una conferència en un TEDx? M'imagino que no tothom s'hi deu posar de cara, no? Perquè això que estigui tan pautat i sigui una cosa tan, diguem, tan peculiar, també, segons com, al final t'ha de venir de gust.
Bueno, jo penso que una conferència TED, dintre del teu currículum vital, no tan professional, és un grau superior. O sigui, és un privilegi tenir ser conferenciant de TED. Et pot posar nerviós, però ja et dic jo que no renuncies a una conferència TED perquè sigui encosetat al sentit dels 18 minuts. 18 minuts és l'única cosa que pot dir, és que jo voldria parlar 40 minuts. No, això no tira enrere. Fer una conferència TED és un privilegi i si els oients van a la web de TED poden veure conferències espectaculars de Stephen Hawking, hi ha gent que practica anglès escoltant conferències o italià o francès o el que és xinès o coreà, m'és igual. És un privilegi tenir una conferència TED. És un honor tenir una conferència TED.
I qui sou? Qui és aquest equip de TED Sitges?
M'agrada molt que em preguntis això. Mira, aquest sí, perquè som l'equip que està... Ara ja portem un parell d'anys, bueno, els primers anys vam tenir gent una mica flotant, no?, que ajudaven o que els interessava, i van entrant i sortint, però ja tenim, ara tenim un equip bastant sòlid, que som professionals en els nostres àmbits i estem superimplicats i fem l'organització de TEDx Sitges de la mateixa manera que treballem amb les nostres companyies, les nostres feines. Llavors, hem tingut a l'Esther Soto com a presentadora del TEDx Sitges i ara, per un tema de... Bueno, l'Esther estava de baixa i tenim a la Loreto Baqués per segon any. L'ambaixadora, com dèiem abans, la Maria Anguita, que és emprenedora i ella va demanar la llicència i és la cap, diem, la líder del TEDx Sitges. La Gemma Albors, que és una persona molt especialitzada en la gestió de les persones, en recursos humans. Tenim la Gemma Miret, també, que ens ajuda molt als temes administratius, que són supercomplicats. La Nica Villalonga, que també té una feina professional que ens ajuda amb la gestió de tot, perquè tots treballem. Penseu que TEDx Sitges ningú cobra absolutament res, ni l'ambaixadora, ni els speakers, ni els que treballem en el projecte. Sí que s'han de fer els vídeos perfectament i s'han d'enviar als Estats Units, això és obligatori, però ningú cobra res, és absolutament...
altruista.
Totalment, disculpa. Després tenim una persona que treballa amb disseny que es diu Eva Passos, la Sandra Carbonell ens ajuda també en alguns aspectes de l'organització, i tenim la part més gràfica, que està el Joan Valera, Eduard Cujó, l'Ernest Furman i el Miguel Ángel León, que treballa en la part de fotografia i vídeos. Tenim una persona molt jove que ens encanta, que és la Martina Franco, que ens fa tot el que és xarxes socials, ho fa fantàsticament bé i ens encanta que una persona tan jove estigui tan implicada. I després tenim l'ajuda vostra, no?, dels mitjans de comunicació, de Ràdio Maricel, que sempre ens doneu molt suport. Amb l'Eco hem fet una sèrie de speakers on han sortit una mica de biografia de cada un dels speakers. Inclús Vicent Sitges sempre ens ajuda també amb la difusió del que fem, no?
Sí.
Llavors, és un equip molt, molt compacte i pensem que va bastant sòlid.
Anava a dir, moltes dones al capdamunt d'aquest equip, eh?
Moltes dones, efectivament. Tens raó, sí.
A veure, informació de servei, informació pràctica. Qui vulgui pràctica. Venir a escoltar després d'haver-nos escoltat i que dius, ostres, em ve de gust això.
Han de vindre. Com... Encara en queda...
Digues, digues.
No, perdona, perdona.
No, no, això, què han de fer?
Han de, mira, encara l'organització de TEDx, els primers anys, tenen una limitació per norma, per política de TED mundial, de només 100 entrades. Nosaltres estem amb només 100 entrades a l'aforo. Serà més gran perquè venen autoritats, l'Ajuntament ens dona molt de suport i estem molt agraïts. La veritat és que l'Ajuntament ens ha fet costat sempre. Tenim una sèrie d'organismes i empreses que ens ajuden i a l'Ajuntament no podem deixar de dir-ho perquè des del principi, a més, venen a les xerrades, el que ens agrada encara més que vinguin i que ens facin també suggerències, no? Això és el dissabte vinent a les 5 de la tarda al Prado. Abans hi ha fotocall a l'entrada, hi ha arribada, hi ha detalls, hi ha sorpreses també, perquè tenim una actuació però que no em deixen explicar-la, perquè una actuació, sempre hi ha alguna actuació musical o artística. Llavors, jo diria, avui no tinc les dades, però diria que encara queda alguna entrada.
Encara queda alguna entrada.
Encara queda alguna entrada. Les entrades costen 25 euros. Es poden accedir a la web de TEDx, T-E-D-X, Sitges, allà és la web de TEDx, Sitges, i allà hi ha un espai on posen entrades, entres a la venda o sold out, si és que estan venudes. Però jo diria que encara queda alguna entrada en venda. I ja està, i disfrutar, i anar allà a disfrutar, conèixer TEDx i ser part de la comunitat TEDx mundial, no?, que s'està fent cada vegada més gran i, com et deia, tenim gairebé 850.000 visualitzacions de les conferències de Sitges, que també és un aparador per a la marca Sitges, no? Ja sé que Sitges és molt conegut, és un poble que no necessita presentacions, però, bueno, vincular la marca Sitges amb una organització com TED, doncs pensem que és un prestigi mundial que surt de la part més turística o de la part més lúdica, no?
És habitual això de lligar localitats o indrets en la marca, com s'ha fet aquí a Sitges?
Sí, hi ha TEDx a Vancouver o a Boston o a Berlín, hi ha a tot arreu han fet aquest amplificador de la marca TED i n'hi han ciutats que han volgut ser part de la marca TED mundial i organitzar les seves les xerrades locals del Mundial TED. I n'hi ha moltes ciutats, Nova York, Barcelona també, crec que té un TEDx Barcelona, que fan d'amplificador. Al final es tracta de manera gratuïta posar en xarxa conferències d'absolutament tot tipus, de tothom, de gent molt important, de nens també. Jo recomanaria també escoltar conferències de nens. Nosaltres l'any passat al Prado, al TEDx Sitges, vam tenir el Pau Brunet, que és un nen de 10 anys que té autisme, i és una de les conferències més escoltades. Ell va estar a l'escenari amb el seu pare i és una persona bastant seguida a xarxes socials i ha estat molt entrevistat, però ell explicava i va ser molt interessant escoltar els nens com fan la seva conferència TED. És fantàstic, no?
I una darrera, Rosa, els americans que ho porten tot són durs en el sentit
molt.
De amb tantes condicions que els hi has d'enviar els vídeos, són
sí.
Anava a dir, deuen
són
ser un os, no?
Són estrictes, més que dur jo diria estrictes.
D'acord.
I això fa que la marca tingui tant de prestigi. Nosaltres vam tenir dos conferències al llarg d'aquestes 17 conferències. Hem tingut dos conferències que van estar una mica... Es van retardar penjar-les a la xarxa perquè parlaven de temes mèdics. I ells han de revisar tot això. Eren conferències, ara no recordo si eren català o castellà, però es dediquen a traduir-les, escoltar-les, veure que no diuen res que sigui una tonteria o que sigui una cosa dolenta o que sigui una cosa que científicament no estigui demostrada, i van trigar un parell de mesos en penjar-les. O sigui, això fa que les conferències TED i les organitzacions locals de TED, les TEDx, siguin molt rigoroses i molt estrictes.
D'acord.
Crec que això És una garantia que 40 anys després de néixer TED és una garantia de prestigi, no?, de la marca, i és d'agrair.
És a dir, que fan un check-in de verificació per assegurar que no es penja res que no sigui correcte.
Efectivament, i que siguin les regles de no parlar de política, no vendre productes. És una transmissió mundial d'idees, res més que això, gratuït per tothom.
Doncs aquesta transmissió mundial d'idees arriba, ara ho diem bé, en la quarta edició aquí a Sitges, el 23 de novembre, aquest proper dissabte a les 5 de la tarda, amb aquests 6 conferenciants, amb el Carlos Garriga, la Imma Puigcorbé, Jordi Cerezuela, Estel Figueres, Beli Artigas i José Mari Vaquero. Encara hi ha alguna entrada disponible, tot i que la majoria d'aquestes 100 entrades que tenen permís, diguem, l'organització per posar a disposició, estan gairebé esgotades, però encara en queda alguna. Per tant, doncs, si algú ens està sentint, algú ens està escoltant i li ha vingut el cuquet de saber aquest format tan peculiar, que a més el poden escoltar, el poden buscar a la xarxa, perquè els vídeos de la xarxa, de les visualitzacions sitgetanes, però també de les de fora, estan plenament disponibles, doncs encara s'hi podrà acostar. N'hem pogut parlar amb la Rosa Maria Anguita. Rosa Maria, moltíssimes gràcies i que vagi molt...
A vosaltres, per donar difusió, esperem que hagi créixer la xarxa d'aficionats a TEDx.
Doncs que vagi molt bé aquesta edició. Fins aviat.
Gràcies.